a Menorca està incomunicada per via marítima. El port de Maó ha tancat a les 12 i el de Ciutadella ho ha fet abans. Hem de recordar que l'illa avui està en avís taronja per mala mà. Així hem arribat a l'1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dijous 26 de març. Bon dia. Avui comencen a jugar els internacionals del Mallorca. Quan falti un quart per les 9, s'enfrontaran Martin Valien i Vedat Muriqi. En Bernat Nadal al control tècnic. Començàvem les portes d'avui dijous. Com vos deia, avui comencen a jugar els 5 internacionals del Mallorca i ho faran amb un partit de pinyol vermell a la Rapasca per jugar el Mundial d'aquest estiu a les semifinals. Quan falti un quart per les 9, avui jugaran Eslovàquia contra Kosovo. Muriqi contra Martin Valien cercaran aquesta classificació per a la final i continuar amb opcions de jugar aquest Mundial. Si passen aquesta eliminatòria, la selecció que passi aquesta eliminatòria s'enfrontarà per un lloc al Mundial contra Turquia o Romania. Quan falti un quart per les 9, començarà aquest partit que de ben segur els mallorquinistes estaran ben pendents. Mentrestant, el Mallorca continua entrenant a porta tancada a Son Biberoni preparant el compromís contra el Real Madrid de dissabte que ve, aquesta no l'altra, dia 4 d'abril, a les 4 i quarta, Son Moix contra el conjunt blanc. Un partit que ja es va confirmar ahir, no podrà jugar a Fede Valverde per la seva expulsió en el derbi contra l'Atlètic de Madrid. Hi ha indignació dins el Mallorca i també dins el mallorquinisme perquè l'acte del partit entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid, en aquesta entrada, aquesta expulsió de Fede Valverde, l'àrbitre va posar exactament el mateix que va posar l'àrbitre de Pamplona, del Sàdar, a l'expulsió de Jan Virgili. Però, incomprensiblement, el comitè, i de res, només li ha posat un partit a Fede Valverde i n'hi va posar dos a Jan Virgili, que s'ha perdut els darrers compromisos del Mallorca contra l'Espanyol i l'Els. Per tant, Virgili una cosa i Fede Valverde una altra. Però el que és important és que un dels jugadors que està més en forma del Real Madrid no podrà visitar el dia 4 a l'estadi de Son Moix en aquest Mallorca-Madrid. I precisament, parlant del Mallorca-Madrid, ahir va valorar aquest enfrontament l'extenista Rafael Nadal. Ho va fer l'entrega de premis de la seva fundació. Li van demanar segurament com veia el partit i qui volia que guanyés, el Mallorca o el Madrid. I doncs Rafael Nadal no ho té molt clar encara.
Bueno, en aquest moment, la veritat és que les dues opcions són són dolentes, no? Evidentment, si el Madrid perd, la lliga pràcticament està acabada, i si el Mallorca perd, pues, és un pas més enrere per descendir. O sigui que, en total sinceritat, no ho tinc clar. L'empate tampoc és massa bo per aquest dels dos. Aquesta setmana ha estat una setmana complicada, evidentment, no? Perdre Elche, posant per davant el marcador, pues, la segona part va ser un cop dur.
Dissabte, dia 4, a les 4 i quart, veurem com acaba aquest Mallorca-Real Madrid. També a primera divisió, ja entrena, ja dirigeix el Sevilla Luis García Plaza, l'ex del Mallorca, que ahir va ser presentat al Sánchez Pizjuán. Debutarà la setmana que ve en un partit també important per al Sevilla perquè visitarà el camp del COE. L'Oviedo serà el debut de Luis García Plaza. Hem de recordar que el Sevilla ara mateix es troba a 3 punts de la zona de descens que marca el Mallorca. L'exentrenador del conjunt vermell ho té clar. A partir d'ara, tots els partits són autèntiques finals.
Cada partido una final, cada partido es tenemos que ir al 100% y el primero es en Oviedo. Tiene que ser así, si no nos equivocamos. No vamos a jugar aquí, aquí podemos ganar, no. Te puedo contar en mi historia que he ganado al Barça de Guardiola, al Madrid de Mourinho y he perdido con otro que estaba el último. A competirlos a tope y nada más, no pensamos en más.
I del Sevilla, que debutarà contra l'Oviedo, en Luis García Plaza a la banqueta del Sevilla. També en futbol a la Champions, estaven pendents ahir del clàssic del Real Madrid-Barça i del conjunt de Catacoll i Patrick Jarro, podrien dir que té peu i mig, per no dir el 2, a les semifinals. Va guanyar per 2-6 al camp del Madrid. Ara, la setmana que ve, disputarà el partit de tornada al Camp Nou, però ho farà amb aquest avantatge importantíssima de 2 gols a 6. Alexia Putellas és jugadora del Barça.
Significa que nosaltres, els futbolistes i les futbolistes, ho donem tot, ens exigim cada dia, ens empenyem al nostre límit constantment perquè l'afició estigui contenta tant del seu equip masculí com del seu equip femení, i el nostre objectiu és aixecar títols per celebrar-ho amb ells, que vinguin a l'estadi i que els inspiri, o que aquell dia hagin passat un dia dolent i que vinguin a l'estadi i s'oblidin de tot i que gaudeixin amb el nostre joc, amb les nostres jugadores.
I en el món del futbol sala, demà torna a la Lliga regular, torna a jugar Son Moix, l'Illes Balears Palma Futsal, 8:30, rebrà la visita de l'Alzira, ho farà després de disputar la Copa d'Espanya el cap de setmana passat, una altra competició nacional que no va anar bé, va perdre a les semifinals contra el Barça el passat dissabte per 7-1 el conjunt d'Antonio Vadillo. Ara toca ja centrar-se de nou amb la Lliga, a la Lliga regular, perquè venen partits importants. Ha parlat a la prèvia del partit de demà fa una estoneta el tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo.
Semana larga aquí en Son Moix, ¿no? Con 3 partidos en una semana, la verdad que 3 partidos importantes, de que si somos capaces de sacar un buen número de puntos, pues nos afianzará un poco ahí en la parte alta de la tabla. Por lo cual, pensando en el partido de mañana, no dejarnos llevar por la clasificación, sino centrarnos en lo que tenemos que hacer y hacer un buen partido y hacer que los 3 puntos se queden aquí en casa, ¿no?
I en el món de la bala ja està tot preparat perquè a partir de demà es disputi el trofeu Princesa Sofia. Una de les cites més importants del món de la bala serà l'edició número 55 d'una prova que reunirà a la Badia de Palma 10 classes que seran olímpiques l'any 2018. En total hi participaran 900 embarcacions. Com vos deia, la prova començarà demà mateix i acabarà el proper 4 d'abril. Una i 12 minuts.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Au, idò, començam aquest Esports 3 d'avui dijous. Parlant de futbol, ràpidament, ho comentàvem a l'inici, avui és un dia important per 2 jugadors del Mallorca, i també supos que el mallorquinisme estarà pendent d'aquest partit, perquè quan falti un quart per les 9, Eslovàquia, amb Martin Valien a la convocatòria, i també Kosovo, com sempre, amb Vedat Muriqi, s'enfrontaran a les semifinals de la repesca per jugar al Mundial d'aquest estiu. És un partit importantíssim perquè la selecció que quedi fora diu adeu a les seves opcions de jugar aquesta cita mundialista. Avui vespre serà aquest partit. Ja després, la selecció que guanyi s'enfrontarà a la guanyadora de l'altra semifinal, que jugaran Turquia i Romania a la gran final per jugar aquest estiu al Mundial. Volen com acaba aquesta Eslovàquia-Kosovo. El més important pel mallorquinisme, a banda del partit i vol el partit, és que ningú se lesioni, perquè són futbolistes importants per Martín de Michelis. Mentrestant, el Mallorca prepara el partit contra el Madrid de dissabte. El conjunt blanc que arribarà sense Fede Valverde, que ha estat sancionat amb un partit pel comitè per la seva expulsió contra l'Atlètic de Madrid. I ho escoltàvem a l'inici del programa, ara ho escoltarem més en profunditat, d'aquest partit, de la situació del Mallorca, d'aquesta temporada complicada del conjunt vermell. En va parlar a Llorobaixa l'extenista Rafael Nadal. Parla de la situació del Mallorca, reconeix que és un any molt complicat, i també del Mallorca a Madrid. No té clar el manacorí qui vol que guanyi, dia 4 a Son Moix.
Són del Madrid i són del Mallorca. Jo he viscut molt en el Mallorca, no? A més, he viscut a dues etapes diferents, molt diferents de la meva vida en el meu tio, i jo pues, no m'he perdut un partit durant tota la temporada, no? Això és la realitat. He vist tots els partits del Mallorca, o quasi tots, com un punyó perdut, o la qual segueix setmana darrere setmana a l'equip, no? Bueno, aquesta setmana ha estat una setmana complicada, evidentment, no? Perda Elche, posant per davant el marcador, pues, la segona part va ser un cop dur, i també pues, ho van rematar en la victòria de l'Alavés, de 3, guanyant 3-4 dins Celta, després d'anar perdent 3-0, no? Així que va ser una setmana complicada. Bueno, va ser un partit molt difícil contra el Madrid, evidentment, però bueno, queden després moltes jornades que tens enfrontaments directes amb equips que te jugaràs es queda-te a primera, no? I és allà on s'ha d'estar acertat, evidentment. Si se guanya en el Madrid, pues seria un pas molt gran.
Qui vol que guanyi? Madrid o Mallorca?
Bueno, en aquest moment, la veritat és que les dues opcions són són dolentes, no? Evidentment, si el Madrid perd, la lliga pràcticament està acabada, i si el Mallorca perd, pues és un pas més enrere per descendir. O sigui que, en total sinceritat, no ho tinc clar. L'empat tampoc és massa bo per aquest dels dos.
Home, un empat del Mallorca contra el Madrid tampoc és del tot dolent, però bé, veurem què passa. No ho té clar en Rafael Nadal, el que està clar que per el Mallorca un descens de categoria seria molt, però que molt dolent. Jo crec que més que pel Madrid no guanyar un campionat de Lliga. Vinga, 1:16, el Mallorca continua entrenant a porta tancada a Son Bibiloni en vista en aquest partit contra el Reial Madrid. 1:16, hem de parlar, deixem el món del futbol, hem de parlar de futbol sala. Torna l'Illes Balears Palma Futsal, demà Son Moix. Complicada la setmana pel Mallorca, com deia Rafael Nadal, i també complicada la setmana o les setmanes per l'Illes Balears Palma Futsal, que torna a la competició domèstica després de disputar la Copa d'Espanya el cap de setmana passat a Granada. Una vegada més, un títol nacional que s'escapa. És cert que no arribava en un bon moment, ho varen reconèixer els jugadors i, sobretot, el president José Tirado, a la prèvia, que va carregar contra els seus futbolistes. No arribava en un bon moment l'Illes Balears Palma Futsal, i es va veure, tot i que va competir fins al darrer moment, a les semifinals contra el Barça, que va quedar fora d'aquesta competició. Ara torna la Lliga regular, important guanyar l'Alzira, perquè la situació, la classificació, en vista el play-off pel títol, encara no és del tot bona. Per tant, és important començar a pujar posicions, perquè si no els emparellaments pel play-off pel títol se complicarien. Fa una estona t'ha parlat Antonio Vadillo a la prèvia del partit de demà vespre, el 8:30, que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio contra l'Alzira al Palau de Son Moix. Això ha dit el tècnic del Palma Futsal.
Ellos es verdad que van a venir aquí a intentar pues seguir la mayoría de sus jugadores acumulando minutos en primera división, intentando agarrarse a un club ardiendo a la categoría. Van a venir a un escenario bastante bonito que yo cuando he estado en aquella parte, ¿no? De donde están ellos ahora, pues va a la casa de uno de los equipos importantes de la categoría, donde no tienes presión, donde vas a divertirte y a competir a tu máximo nivel, porque tu estado emocional es muy alto y se suelen hacer buenos partidos, ¿no? En este tipo de contexto y en este tipo de situaciones. Nosotros centrándonos en lo nuestro. El reencuentro un poco, ¿no? Con nuestra afición, llevamos mucho tiempo sin jugar en casa y de aquí pedimos pues que aunque van a ser una semana muy exigente, pero que nos apoyen. Creo que vamos a tener bien la semana próxima también, que creo que colegio no hay y demás, así que intentar a el equipo estar a la altura como normalmente suele estarlo y con el apoyo de nuestra afición, pues que hagamos buena esta semana, ¿no? De partidos en casa. Semana larga, ¿quién somos, no? Con tres partidos en una semana, la verdad que tres partidos importantes, de que si somos capaces de sacar un buen número de puntos, pues nos afianzará un poco ahí en la parte alta de la tabla. Por lo cual, pensando en el partido de mañana, no dejarnos llevar por la clasificación, sino centrarnos en lo que tenemos que hacer y hacer un buen partido y hacer que los tres puntos se queden aquí en casa, ¿no?
Han de recordar que el Palma demà jugarà contra el Zira a Son Moix i la setmana que ve, dimarts, a les 7:30, rebrà la visita del Barça també al Palau en partit de Lliga. I al marge del compromís de demà, també Antonio Vadillo ha valorat les darreres informacions que diuen que la Reial Federació Espanyola de Futbol vol canviar el format de la primera divisió de futbol sala, vol llevar la Lliga regular i fer com a la Lliga de Futbol Sud-americà, i d'un torneig clausura i un d'apertura. No sé si això anirà cap endavant o no, però aquesta és l'idea de la Federació Espanyola de Futbol, que també, dins tot això, eliminaria una competició, la Copa del Rei. Això ha dit Vadillo.
La Copa del Rei, nosotros hemos jugado un partido este año, de Copa del Rei. El equipo que juegue más, los que están en la final forma, van a jugar 4 partidos. 5 máximo. Los que juegan Champions, 3 serían, 2 más Final Four, 3-4 máximo. Entonces, si hablamos de una competición que a los equipos de primera división, que son los que tienen los calendarios más cargados, le va a llevar entre 3 y 5 partidos, creo que no son datos de peso para quitar esa competición tan bonita.
I de veure'n què passa, veure'n si tira cap endavant aquesta idea de la Federació Espanyola de Futbol. 1:20, faig la primera aturada, recordeu, demà 8:30 en directe per IB3 en ràdio, Palma Futsal Alzira. Faig la primera aturada per la publicitat i parlant de bàsquet del Sant Antoni.
IB3 Ràdio és actualitat. La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite entre amor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i 22 minuts, bàsquet, perquè diumenge tenim un partit importantíssim a la segona FEP pel Clas Sant Antoni. Visita diumenge a les 12 la pista dels amics de Castelló. El Sant Antoni és líder, és primer classificat i els amics de Castelló ocupen la segona posició. Per tant, és pràcticament una final per l'ascens. És un partit importantíssim. El nostre company, Dani Manau, ha parlat amb un dels jugadors més importants del Clas Sant Antoni, com és Rodrigo Gómez. Sentim aquesta entrevista prèvia a aquest partit de diumenge entre el Sant Antoni i els amics de Castelló.
Ens trobam al moll de Sant Antoni de Portmany. Xerrem amb un dels components del Clas Sant Antoni, l'ala pivot Rodrigo Gómez, una de les peces clau del conjunt de Josep Maria Berrocal. Rodrigo Gómez, bon dia.
Hola, buenos días.
Habéis ganado 10 de los últimos 11 partidos, con algunos tanteos apabullantes. Vais líderes de la tabla. ¿Se puede decir que estáis en el mejor momento de la temporada?
Pues, bueno, yo creo que sí. O sea, creo que estamos en la mejor dinámica posible. Creo que hemos afrontado cada partido, sobre todo, pues como decías, los últimos y sobre todo los partidos en casa, con una actitud muy buena y sobre todo trabajándolos durante la semana también con la mejor intención y mucha energía e intentando competir fuera de casa pues de la mejor manera también, porque bueno, pues, al principio en la primera vuelta nos dejamos alguno fuera de casa y bueno, era una de las cosas que teníamos que mejorar, así que bueno, ahora enfocamos esta salida que viene ahora también con muchas ganas.
Ahora ya solo quedan 4 jornadas para culminar la fase regular. Dependéis de vosotros mismos para mantener la primera plaza, que da privilegio a una única eliminatoria de ascenso, y en caso de caer, una segunda oportunidad con repesca. Dada esta situación en la tabla, el objetivo debe ser mantenerla, ¿no? Mantener esa primera plaza, ¿no?
Por supuesto. Como bien has dicho, depende de nosotros. Y eso es mucho más de lo que se podía esperar, ¿no? Nosotros queremos esa primera plaza, queremos terminar primeros y queremos jugar esa final. Y bueno, nos quedan 4 partidos para conseguirlo.
No está todo dicho, vais líderes, pero colíderes, empatados con el Castellón, justamente el rival al que os enfrentáis este fin de semana. El Castellón os iguala en Basket Average y el Albacete solo le lleváis un triunfo. Está todo muy apretado, ¿no?
Pues sí. Sabemos que este fin de semana nos jugamos en mayor medida ese primer puesto, aunque después queden 3 partidos también muy importantes y en esta liga nunca te puedes confiar. Así que bueno, vamos a por todas este finde y como hemos hecho hasta ahora, cada semana centrarnos en lo que viene el finde y sin importar tanto el rival, preparando obviamente el partido, pero bueno, partido a partido, ¿no? Como se dice.
¿Qué esperáis de este Castellón? Que hay que vigilar porque tiene 2 poderíos ofensivos con Russell y Stutz, pero tienen un equipo coral que tiene muchos buenos anotadores, ¿no? También dominan bien la pintura.
Pues sí, ellos tienen una plantilla muy larga con jugadores que son muy top de la categoría y bueno, obviamente los anotadores y su sistema de juego enfocado en pues tanto en Russell como en Stutz es obviamente algo a tener en cuenta y que ya estamos trabajando en ello. Y luego otra parte muy importante es también lo que a nosotros se refiere, ¿no? Prepararnos de la mejor manera, saber que cuando estamos juntos y cuando estamos activos, cuando entramos en nuestro juego, como ya probamos aquí también el partido de casa, hacemos muy buen baloncesto y tenemos que aferrarnos a eso y trabajar sobre ello.
Aquí en la jornada 10 se les ganó 80-75, por eso el básquet average es favorable al San Antoni. Ahora toca ir a su pista, allí son temibles, llevan 9 victorias consecutivas, solo tropezaron al principio de la liga con Gandía y con Spanish Basket Academy, o sea que no será nada fácil ganar allí.
No, por supuesto que no. Nosotros jugamos allí en pretemporada, bueno, en la fase de grupos de la Copa y ya pudimos ver que pese a que no estaba el pabellón muy, muy lleno, ¿no? Al principio de la temporada cuesta también llenar el pabellón, pero desde luego se han convertido en un equipo que en casa es muy difícil de batir, bueno, y fuera también, pero bueno, aquí en esta liga en casa todo el mundo pelea y ganar fuera de casa no es fácil. Así que tenemos ese extra de, bueno, yo no diría presión, es un poco más de es una presión positiva, es un refuerzo para el que tenemos que estar preparados.
Eso te iba a decir, porque este es un partido marcado en rojo calendario. ¿Cómo estáis viviendo estos días en una semana que puede decidir un poco el sí o no de esta temporada, de la clasificación para este playoff?
Pues bueno, si cabe, con más motivación que otras semanas, pero trabajando bien desde el lunes. Así que nosotros enfocamos este partido, quizás obviamente con la importancia que se merece, pero trabajando como todas las semanas, que yo creo que llevamos haciéndolo muy bien durante muchas semanas seguidas, y bueno, con ese extra de motivación, ¿no?
Después del Castellón recibís al Zaragoza, visitáis a Lou, que podría estar en ese momento ya descendido, y luego Bisbal. Menos a Lou tampoco será fácil. Zaragoza y Bisbal apuran un poco sus opciones, ¿no?, de meterse en el playoff.
Pues yo creo que, bueno, una vez pasado este fin de semana y ya enfocando al partido de Zaragoza en casa, la verdad es que nosotros guardamos un mal recuerdo quizás del partido fuera contra ellos, así que bueno, será de nuevo pues un extra de motivación un poco diferente al de esta semana, pero igual de efectivo, espero. Y después pues una salida otra vez a Salou, que los mejores partidos pues también lo ha hecho en casa, entonces hay que tener eso en cuenta, y luego Bisbal, que ha mejorado bastante desde nuestro primer encuentro.
En el plano personal, estás gozando de minutos, venías para dar solidez a este equipo, estás jugando una media más o menos de 20 minutos, aportas esa experiencia tuya con puntos, con rebotes importantes. ¿Qué sensaciones estás teniendo esta temporada con el San Antonio?
Pues de bastante trabajo. El equipo es muy competitivo, al final nadie mira a nadie por encima del hombro, y estamos para hacer pues un gran trabajo juntos, ¿no? Y durante la semana pues la competencia es brutal, y eso no quita tampoco lo bien que está el vestuario, lo sano que es y unido. Así que pues personalmente yo creo que no se puede pedir mucho más, ¿no? La temporada va bien, el equipo va bien, individualmente pues, siempre se puede hacer más, y yo nunca dejo de intentarlo. Así que, bueno, en general estoy muy contento y esperemos poder ponerle la guinda a eso.
Tenía que hacerte esta pregunta, vienes del Huesca, pero antes pasaste por el Morón, justo en el momento que este equipo pues evitó el ascenso del San Antonio. Tu presencia esta temporada aquí, pues es tomando nota, supongo, de esas buenas actuaciones que hiciste en ese momento, pero también tienes la oportunidad, a lo mejor, de darle a este club, a todo el club, al San Antonio, un poco lo que se le quitó en su momento, ¿no?
Sí, de redención, ¿no? Pues bueno, la verdad es que ese año fue un año que se disfrutó mucho y se consiguió el ascenso aquí, por suerte o por desgracia, depende a quién le preguntes, pero bueno, la verdad es que este año, ya el año pasado nos quedamos también a las puertas, o sea que yo también sufrí ese el mal trago, ¿no?, de perder en la final. Y por eso también puedo entender lo que ellos llevan buscando tantos años, y bueno, la verdad es que me alegra que hayan contado conmigo para conseguirlo, así que...
Gracias, Rodrigo Gómez, por tu atención. Muchos ánimos para este trascendental partido crucial de este domingo en la pista del Castellón.
Pues muchas gracias, vamos con todo.
Aquestes seran les impressions de Rodrigo Gómez a la pivot del Clas Sant Antoni en una setmana clau per al seu equip.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Gràcies, Dani. D'un partit importantíssim en el món del bàsquet en aquesta lluita per l'ascens a primera FEB del Sant Antoni. Hem de parlar d'en Vol perquè també aquest cap de setmana, Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
Tenim un partit importantíssim en el món de l'handbol, com dèiem, per aquesta lluita per entrar en el playoff d'ascens a la màxima categoria, perquè l'handbol Eivissa juga contra un rival directíssim.
Així és, aquest dissabte 28 de març a les 7:30 al pavelló Sa Blanca d'Ona, el Tresmap Eivissa s'enfrontarà a la Naitasuna. La Naitasuna és el 7è classificat, mentre que l'Eivissa és el 5è, i a més és l'equip amb més en forma de la classificació. Per parlar just d'això, tenim contacte amb l'entrenador Eugenio Tilbes. Buenos días, Eugenio.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ahora mismo sois quintos, ¿no?, en la clasificación, con 30 puntos en posición de playoff de ascenso a la Liga Asobal. Y es que solo quedan ya 6 jornadas para acabar. Se viene un final de temporada, imagino que intenso, ¿no?
Sí, bueno, dices, solo quedan 6, parece, a mí me parece un mundo, yo creo, pero bueno, sí. Otros años hemos sufrido por otras cosas, ¿no? Pues quizás por descender y por pelear hasta el final, y este año pues vamos a sufrir o pelear por un objetivo mucho más ilusionante.
Y por si fuera poco, ahora sois el equipo más en forma de la categoría, lleváis 6 victorias consecutivas, imagino que es un factor importante a tener en cuenta, ¿no?, de llegar en buena dinámica para esta recta final de temporada.
Sí, lo hablábamos también, bueno, también tiene la otra parte de que todos los equipos nos quieren ganar, ¿no? Vienen un poco con la atención al máximo, intentando eso, saber que estamos en buena dinámica. Nosotros decimos vamos a intentar estirarla al máximo, pero lógicamente eso, quizás es positivo por un lado, pero por el punto negativo de que no vamos a sorprender a nadie, porque todo el mundo, como te decía antes, está muy atento y muy preparado para saber que se enfrenta a un equipo que viene en buena dinámica.
¿Y cómo ves a la plantilla, al equipo, para seguir con esta buena dinámica?
Bien, los veo contentos, ilusionados, con muchas ganas, trabajando muy bien. Quizás desde después de Navidad ya lo estábamos haciendo bien. Quizás no llegaban los resultados tan bien como fueron llegando ahora en estas últimas 6 jornadas con estas victorias, pero ilusionados, con muchas ganas. Lo mismo que se ve en la afición, ¿no?, que se te transmite la gente por la calle, que está ilusionada, que vamos a intentar el playoff y tal. Bueno, pues esa ilusión nosotros intentamos canalizarla, intentamos eso, llevarla al día a día, intentar entrenar y sobre todo recuperar un poco gente que teníamos tocadilla. Esta semana de parón anterior nos vino quizás bien para ese punto de coger frescura, que a veces también estas alturas de la temporada cuesta un poquillo, ¿sabes?
Y bueno, ahora ya el primer reto, ¿no?, será este sábado 28 de marzo en el pabellón La Blancadona, en casa, contra Naitasuna, que es justamente el séptimo clasificado. ¿Cómo crees que va a ser este partido?
Pues entiendo que un partido muy igualado. Allí nos ganaron de un gol en el último segundo, con un lanzamiento ahí un poco de mala suerte que le rebotó en la espalda al portero después del palo, y un equipo que viene con muy buena dinámica también, que es ex-Asobal, viene a descender el año pasado, ha ajustado un poco presupuesto con gente joven de mucha calidad y también gente de experiencia de la zona. Va a ser muy, muy igualado. Ellos se defienden muy, muy abierto, corren, bueno, lo dicho. Todo en plata, sobre ser muy igualado, lo que acabas de decir, el séptimo, con opciones también de meterse en el playoff, vendrán aquí con muchas ganas de intentar quitarnos esa plaza que tenemos nosotros ahora mismo, y nosotros, lo dicho, a intentar aferrarnos a todo lo contrario, a seguir con este punto de ilusión.
Y bueno, tenéis el punto a favor, ¿no?, de que jugáis en casa, y hemos visto también que desde el club se ha realizado una iniciativa así llamada Objetivo 1000, una llamada, ¿no?, a la afición para que acuda a animar al equipo, porque imagino que este apoyo va a ser también fundamental para la plantilla en estos partidos.
Sí, la verdad es que la afición responde siempre, incluso cuando estábamos el año pasado pasándolo mal, pero este año lógicamente es un plus. Ya el último partido ya se empezó con el objetivo 1000 y la verdad es que la afición respondió, estaba prácticamente lleno el pabellón, que es un pabellón bastante grande, y esperemos eso, que al volver a ganar, otra vez con ese punto de lo que decíamos, ¿no?, de ilusión, de seguir creyendo en que es posible, pues que se llene el pabellón y que nos arrope y que nos dé ese plus que siempre hará falta en partidos tan igualados como este.
Y imagino, ¿no?, que los ojos puestos, ¿no?, en esas plazas de playoff de ascenso a la Liga Asobal, imagino que es el objetivo a conseguir para esta plantilla, con mucha ilusión, ¿no?
Sí, lo que decíamos al principio de año, la verdad es que el objetivo era no sufrir, creo que lo estamos consiguiendo, y si podíamos algo más, pues algo más. Luego dependíamos de muchos factores, de otros equipos que dieran, quizás no estuvieran a tan nivel, porque hay plantillas espectaculares, equipos de la talla de Benidorm, que son históricos, bueno, lo mismo de Naitasuna, que viene a descender, Hogar, que tiene un presupuesto, por ejemplo, bestial, y están por detrás nuestra. Pues la idea era eso, intentar rascar si alguno despistado, y por ahora no está saliendo bien, y por lo menos el objetivo de no sufrir lo tenemos conseguido, y ahora vamos a intentar soñar.
Y bueno, aparte de este próximo partido contra Naitasuna, os quedan también otros 5 partidos, ¿no?, los 5 últimos, y entre ellos hemos visto, ¿no?, que están los actuales segundo y tercer clasificado, es decir, van a ser ya todo prácticamente como finales en vez de partidos, o sea, van a ser finales de cara a este objetivo, ¿no?, de disputar el playoff.
Sí, y también tenemos equipos por abajo, como Oviedo, que se juega el descenso, Cisne, que está un poquito también por encima, pero no se puede relajar. La Plata es súper complicada, lo decimos siempre, hay sorpresas del último que le gana a Alcobendas, fuimos otro día a jugar, le había ganado a Burgos en su casa, era el último que llevaba sin ganar toda la liga, creo, y le ganó al segundo en aquel momento, que era Burgos, lo que te decía. Esto es dificilísimo, entonces nosotros, yo soy más del día a día, del entreno, y luego cada semana ver el rival, intentar prepararlo lo mejor posible. No hacer cálculos de esos 5 partidos ahora mismo, solo en Aitasuna, casi no me sé ni el calendario, te diría, por ser un poco más explícito, ¿sabes? O sea que vamos a pensar en este sábado, intentar hacer un partido muy completo que seguramente nos costará un montón sacarlo, e intentaremos eso, lo que decías, con la ayuda de la afición, a ver si somos capaces de llevarlo adelante.
Pues nada, Eugenio, mucha suerte, sobre todo para este próximo partido, pero también para esta recta final de temporada, y nada, muchas gracias por hablar con nosotros aquí en IB3 Radio.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
A IB3 Radio, Esports 3. IB3 Radio, Jogna.
Demanau moses, cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En els meus pares.
A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 42 minuts, continuem a Esport 3 migdia i IB3 Ràdio, i avui volem parlar de waterpolo, perquè l'ocasió i la cita ho mereix. I a més també la temporada boníssima que està fent el Mallorca Waterpolo, que té ara mateix el seu equip masculí i també el femení jugant a fases d'ascens, el femení a primera nacional i el masculí a segona nacional. Sense cap dubte, una gran feina, i veurem com acaba la temporada, perquè en dos ascensos seria tot un èxit. Tenim comunicació amb el director tècnic del Mallorca Waterpolo, que és en Ramon Díaz. Ramon, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Bé, molt bé.
Ara aquí, comentava que quin any més bo, no? De moment.
Home, de moment sí, de moment no ens podem queixar. Sí que és cert que han complert els primers objectius de la temporada, que era guanyar la Copa Balear tant en femení com en masculí per poder tindre accés a la fase d'ascens nacional, i bueno, i ha sortit bé. I amb aquest procés estem.
Uh-huh. Ara teniu l'equip masculí, també el femení, com comentaves, disputant aquestes fases d'ascens. El femení, si aconsegueix aquest ascens de categoria, se classificaria ja per jugar a primera nacional, no?
Sí, a veure, pel femení, aconseguint l'objectiu de poder pujar de categoria, ja es col·locaria amb la divisió de plata del waterpolo estatal, cosa que seria molt important pel club, i bueno, i la veritat és que les noies estan treballant molt bé, estan entrenant molt bé, el compromís és enorme, i bueno, i estan il·lusionades i bueno, intentant competir al màxim i portar a les Illes Balears el més alt possible.
I l'equip masculí pujaria a una categoria menys, no? que el femení, que seria la segona nacional, que vendria a ser la tercera categoria, no? Nacional de waterpolo.
Sí, així és. A veure, evidentment a nivell masculí encara n'hi ha més equips que no passen femení, però bueno, igualment pels nois és un hit històric, perquè realment seria la primera vegada que el Connecta Balear Mallorca Waterpolo Club pujaria de divisió, i bueno, i estem molt il·lusionats i treballant molt, i com ja deia, igual que les noies, amb molt de compromís.
S'han jugat 4 partits a les dues categories, podríem dir, femení i masculí. 2 victòries, 2 derrotes. Tu, com a director tècnic del Mallorca Waterpolo, com veus aquestes opcions de pujar dels teus equips?
Bueno, la veritat és que estem treballant, encara estem vius, tant amb noies com amb nois. Sí que és cert que amb els nois tenim que fer un treball molt fort per intentar seguir amb la lluita de l'ascens. Encara tenim opcions, però sí que és veritat que encara guanyant els 4 partits tindríem que esperar resultats, aviam quins resultats es donarien, i les noies, bueno, segueixen amb les opcions intactes, i bueno, anem a seguir treballant, i sí que és cert que bueno, encara estem vius amb nois i noies, uh-huh. Per què no?
Mentre hi ha vida i esperança, no? Diuen, a veure si se pot aconseguir. Clar, si pugeu de categoria, l'equip femení i l'equip masculí, ja seria a jugar en categoria nacional, no? Ja una lliga d'anada i tornada, també amb viatges més llargs per la península.
Sí, no, a veure, totalment. A veure, des del club i des de la direcció tècnica del club, juntament amb la junta directiva, creiem que per el Connecta Balear Mallorca Waterpolo Club seria molt important, perquè el fet de tindre 2 equips absoluts amb una lliga nacional, ja que implica un projecte i una planificació de tota una temporada, no una part només, seria molt bo, perquè a més ens donaria l'opció de que fer un segon equip per la lliga territorial, cosa que ens donaria l'oportunitat de pujar molta gent jove, i bueno, al final jo crec que com a director tècnic del Mallorca considero que aquí a les Illes hi ha molt de talent i l'hem de treballar.
Idò, sí, veurem com acaba això, però esperem que sí, perquè seria una gran notícia. Clar, a nivell de club, pegar aquest vot tan important, ja no vull dir 2 categories, perquè clar, aconseguir l'ascens de 2 categories és complicat, però si un dels 2 equips pujàs, a nivell de club, de despeses, viatges més llargs, una competició més exigent, també compensa, Ramon?
Bueno, a veure, sí que és cert que en el waterpolo, com a esport minoritari, tant a les Illes com a nivell estatal, sí que és cert que tenim molts problemes amb aquest sentit, perquè al final són despeses, són viatges, són bueno, manutencions, etc. Sí que és veritat que estem bueno, treballant molt en aquest sentit, perquè inclús s'ha creat una associació de pares vinculada al club, vale, que s'està posant a treballar amb tot el que és el tema logístic, el tema d'esponsorització, visualització, i estem molt agraïts. L'associació es diu Family Waterpolo Mallorca Waterpolo Club i estan fent molt bona tasca. Al final tot ajuda suma, i crec que entre tots i vinculant els pares amb el projecte del club, crec que creixerem molt.
Sí, i tant, ja ho crec, que la veritat és que estàu fent una gran feina, una feina que també sabeu en els equips i en els jugadors i jugadores que formen part de la família del Mallorca Waterpolo, perquè hem de dir que vosaltres, una altra cosa no, però talent mallorquí en teniu i molt.
Sí, bueno, a veure, bàsicament l'estructura principal dels 2 equips absoluts que estan competint a nivell estatal és pura i genuïna de les Illes, vale? No tenim cap jugador forani, i, bueno, i des del club creiem i la nostra idea és potenciar al màxim el talent que hi ha aquí a les Illes i intentar pujar al màxim amb el que tenim aquí.
Què t'anava a dir, Ramon? Pel que fa a l'afició, pel que fa a la gent que s'acosta en el pavelló, està en un moment ara decisiu, està en un gran moment, respon l'aficionat i a la gent que li agrada el waterpolo a Mallorca, la vostra cridada i la vostra bona temporada?
La veritat és que sí, la veritat és que d'un temps a aquesta part, des de la Copa Balear, vam aconseguir molt bones entrades. Sí que és veritat que la gent està pujant molt al waterpolo i, clar, el fet de tindre aquests bons resultats, aquesta bona feina de dia a dia, sobretot a la gent que ve a veure entrenos o ve a veure partits de Lliga Territorial, està veient pues, el cor que estem posant en tot el projecte i tota la il·lusió que estem posant, i això fa que la gent al final s'animi a animar-nos i a apoyar-nos per aconseguir el repte.
Clar que sí, i tota aquesta feina que ara sabou i dona el seu fruit en els equips masculins i femenins amb aquestes fases d'ascens també s'ha de començar de ben petit, suposo, no? Des d'una base que vosaltres també fomentau.
Sí, nosaltres tenim nens molt peques, des del Benjamí, inclús pre-Benjamí. Vale? Som un club que té equips a totes les categories, inclús hem aconseguit tindre pràcticament paritat femení-masculí, cosa que és un hita molt important aquí a les Illes. Som el club amb que té més equips femenins, des d'infantil fins a primer equip, cosa que ens orgulleix molt i és algú que estem totalment en disposició de fomentar-ho encara més, no? Volem una paritat, volem que les noies i els nois tinguin les mateixes oportunitats i volem que el club creixi pels les dues bandes, tant en masculí com en femení.
Idò, Ramon, podem aprofitar, si t'assembla, ja que te deuen escoltar aficionats en el waterpolo i també en Mallorca waterpolo, per fer una crida, no? Perquè la gent, més que mai, aquest mes i busques que queda de competició, i d'estir al costat de l'equip tant femení com masculí, perquè està en un moment important. Tu comentaves durant aquesta entrevista que aconseguir, no sé si dir el 2, però un ascens de categoria seria un èxit molt important per la feina del club.
Sí, sí, totalment. Jo crido, faig una crida a la gent que li agradi l'esport, que li agradi el waterpolo, que li agradi sobretot ser mallorquí, ser de les Illes, que tingui aquest sentiment d'orgull, que vingui a apoyar-nos perquè el nostre producte és totalment mallorquí i que vingui a donar-nos el suport, perquè si fem tot això amb aquesta il·lusió és perquè al final volem ficar les Illes Balears el més alt possible, i aquesta és la nostra intenció, i vine animant-nos que no te'n penediràs, no?
Clar que sí, que comencin a animar encara més, perquè arriba un moment decisiu de la temporada. Ramon Díaz, director tècnic del Mallorca Waterpolo, moltes gràcies, enhorabona per la feina que estàu fent des del club i també els jugadors i jugadores, i estem en contacte i a veure si d'aquí unes setmanes poden celebrar qualque ascens de categoria, que seria una gran notícia.
Ojalà sigui així, i res, només dir-vos que moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat de poder dar visibilitat al nostre petit club, al nostre petit esport, i que espero que seguim col·laborant. Sabeu que teniu el Connecta Mallorca Waterpolo Club a la vostra disposició per el que necessiteu, i res, agraït, moltes gràcies.
Igualment, Ramon, gràcies.
Vale,
una ferrada, besito. Adéu.
Una ferrada, adéu.
Nou minuts per arribar a les dues, recta final. Diumenge a Caladós se celebra la Triatló Internacional, la 14a edició, ja una cita marcada en vermell pels atletes tant de les Illes com també de fora de les Illes i de la península, perquè ve gent de tota Europa. Tenim comunicació per parlar d'aquesta cita, que mos conti com va aquesta organització dos dies de la celebració amb un dels organitzadors d'aquesta prova, que és en Jaume Riera. Jaume, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Tot bé, fantàstic.
Molt bé, supos que hi ha una feinada, no heu fet molta fins al dia d'avui, i ara ja enllestir els detalls, perquè ja arriba una de les cites més esperades del calendari de triatlons a Mallorca i a les Balears, eh?
Sí, com dius, aquest és el primer cop que nosaltres mos avançam a la temporada, De fet, serà el primer triatlòtic a Europa. Vull dir, molt bé, molt il·lusionats, la primera edició que fèiem tan prest. Abans teníem la costum de fer aquesta prova en juny, van passar a l'octubre, però bueno, ara per motiu de calendari, a principi d'any, i molt bé, mirant els temps, que mos acompanyi, i tot preparat, bueno, que hagi tot preparat, anem ultimant els darrers detalls perquè tot surti bé.
Ara t'anava a comentar, avui fa un temps un poc estrany, alertes taronges per Menorca, no sé com ho tindran diumenge, no sé si vos heu informat, també suposo que escoltàveu Vetre Ràdio, els nostres companys, els meteoròlegs, no sé com ho tindran per diumenge, quines previsions teniu?
Bé, les previsions en principi són d'aigua, però bueno, d'aigua i vent. Uh-huh. En principi, si només és això, no hi haurà ja problemes. La prova se farà igual, si no va més, i esperem que no. Si se manté com en principi diu, pues en principi s'ha de fer. Més mal temps o menys, però bueno, en principi crec que pot anar bé.
14a edició, ja se diu aviat. No sé si ho esperau, arribar, que continuï, però arribar en aquest número.
Doncs no, la veritat és que quan varen començar, que va ser com un hobby, venga, va, feim això, però bueno, la prova va anar creixent, va anar millorant, van millorar moltíssims aspectes, m'ho vam introduir en el circuit internacional també, ha anat molt bé fins ara, i la veritat és que no ho pensava mai, però bueno, seguim i quasi te podria dir en la mateixa il·lusió del primer dia. La veritat és que ho feim amb moltes de llanes.
Clar que sí, quan veu que tot creix, no? Quan la gent respon encara tot el moral, no, supòs?
Clar que sí. No, hem augmentat sempre de discrits, hem arribat en el tope que nosaltres volem pels llocs que tenim, i molt contents per això, perquè la gent respon i està contenta de la prova, i clar, això tenim a seguir, any darrere any.
Jaume, què se trobarà la gent que disputi aquesta prova a Caledon? No sé quines modalitats, quines distàncies se trobaran.
Vale, pues mira, ens trobem en un circuit nou, perquè és el primer cop que ho fem a Caledon, un circuit nou, entre distàncies que ja teníem altres edicions, és un test de full, la distància olímpica, la clàssica, i la distància és molt per la gent, bueno, que no s'atreveix tant, o que comença, o que se vol introduir en el món d'estriador, doncs per aquests està preparant una distància molt, res, 500 metres de nedar, 5 de córrer i 30 de bicicleta, a un circuit nou, bonic, el circuit, és un circuit molt dinàmic, té un poquet de tot, i crec que la gent ha de passar gust. Crec cert que passarà gust la gent de competència.
Home, el Marc és inigualable, és un Marc espectacular, no? Caledó, poder competir per Caledó és una estampa molt, molt guapa, no?
Sí, mira, Caledó ho vàrem triar de l'Ajuntament de Santanyí, que des d'aquí vull donar les gràcies tant a la Valdesa, a Maria, com els regidors, mos han donat una mà des primer moment, mos han apagat 100%, i una condició va ser que ho féssim a Santanyí, i sobretot a Caledó. Volem potenciar aquest puesto, i és perfecte per dur a terme aquest triatló que volem fer diumenge dia 29.
Tema atletes, inscripcions, quan sereu diumenge?
Diumenge són 460, van ter en aquest número perquè volien garantir la seguretat dels triatletes, de la prova, de les carreteres, adaptat en el lloc que tenim. No, molt estimadament no tenim més gent, si han rebut sol·licituds per apuntar-se una vegada, van tenir en 460, però preferim intentar fer-ho millor amb aquesta gent i intentar que tothom passi gust de la prova i no hi hagi una massificació per aquesta edició. Si tot surt bé, pues ja valorarem augmentar el número d'inscrits per la pròxima.
Sí, és important, no?, que la gent que ve estigui còmoda, que no tingui, que estigui més tranquil i pugui fer aquesta triatló més comoditat, no?, perquè si sou molts encara la cosa se complica, ja més en van se veurà. En tema logística, Jaume, tu deies, heu fet una feinada, encara estàveu enllestint els darrers detalls. Quanta gent fa feina darrere aquest triatló?
Darrere aquest triatló, el que és logística mesos anteriors, som unes 6 persones. Arribats els darrers dies, som una trentena que hi fem feina, i el dia de la prova concretament som uns 170 persones que estem entre voluntaris i... Sí, n'hi ha una gentada que hi fa feina perquè tot surti bé i que tot estigui en el seu lloc al moment i hora que toca.
Sí. I supos que també atletes de diferents països, nacionalitats, que no se volen perdre la cita. Supos que rebeu moltes peticions, no?, d'atletes que no són ni de les Balears ni tampoc del territori espanyol.
Pues sí, mira, enguany tenim aproximadament un 45% de gent que ve de fora de Silla i d'Espanya, vull dir, d'estrangers tenim un 45%. Molt bé gent, sobretot de qualsevol lloc d'Europa, inclús gent de fora d'Europa. Afortunadament, el tema de desnalització i abans sol i platja de l'estiu està funcionant bastant bé. Segur que aquesta data també és molt apropiada perquè puguin venir de fora,
sí.
I la veritat és que si molts inclús sorpresa a nosaltres mateixos, un percentatge tan alt de gent de fora de la península i tot.
Mare de Déu, quin operatiu entre logística, atletes que venen de fora. Supos que els nervis de l'organització també do una creixenda a mesura que passen els dies, no?
Sí, la veritat és que sí, i més un potser mirant el temps, no acaba d'acompanyar el que voldríem.
Sí, perquè és més incòmode, sí.
Sí, t'ho complico potser la cosa, però bueno, molt il·lusionat perquè hi ha gent que ja és aquí per competir diumenge, que ja fa dies que són aquí també n'hi ha, perquè molts hem entrevistat amb ells. Això ajuda també un potser de l'ocupació hotelera i tot funciona un potser millor. I la veritat és que contentíssim que vingui gent de tant en fora, perquè és obvi, doncs, de venir més temps i estan per aquí, coneixen Silla, han conegut aquests dies bons que han tingut per aquí. I bueno, esperem que tot surti bé en tot això que tenim.
Segur que sí, Jaume, serà un èxit com han estat les 13 anteriors i segur que continueu endavant i encara amb més atletes la pròxima edició. Jaume Riera, organitzador d'aquesta Triatló Internacional de Caladó, gràcies, estarem pendents i a gaudir molt diumenge.
Moltes gràcies a tots i esperem que tot surti com toca i que tothom estigui satisfet en la prova.
Clar que sí. Jaume, una ferrada. Gràcies. Adéu.
Vinga, gràcies. Adéu.
Res, segones per arribar a les dues. Un darrer apunt, una notícia que acaben de saber. En el món del bàdminton, Carolina Marín acaba d'anunciar la seva retirada. Les lesions que ha patit durant els dos darrers anys han fet a la jugadora prendre aquesta decisió. De recordar Carolina Marín, que va guanyar una medalla d'or als Jocs Olímpics de Rio 2016. Arribant ja a les dues, acabem així aquesta edició de dijous d'Esportes Migdia, tornant demà a partir de la 1:05 amb el nostre company Joan Gabriel Bausà. Acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu.